Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 3 de desembre del 2022. Amb el tancament de les centrals nuclears en l'horitzó, els territoris que les han acollit han de començar a pensar què faran un cop tanquin aquestes instal·lacions. Probablement això no s'ha fet del tot ni amb el temps necessari, però sí que s'està començant a preveure com ho hem d'encarar. La creació dels fons de transició nuclear són una eina per ajudar aquests territoris que fins ara han viscut en bona part a costa de les centrals nuclears a reinventar-se i transformar-se socioeconòmicament. Fins aquí tot correcte. Ara bé, un cop ja estava clar que aquests fons arribarien a partir del 2023, ha començat la batussa política, i és que tothom en vol treure picossada. En un principi, els beneficiaris eren els municipis i comarques que es troben a un radi de 20 km de les centrals d'Ascó i Vandellòs. Ara es vol que se'n beneficiïn els que estan a 30 km. Això suposa que entrin al cercle 9 comarques en comptes de les 5 afectades directament, i ciutats com Reus, Salou o Tortosa. Si finalment s'aplica aquesta mesura, en totes aquestes zones més grans i industrialitzades, els territoris afectats directament per les centrals, fixem-nos, per exemple, en Ascó o la Ribera d'Ebre, es podran reinventar? Ho dubto. Avui us explicarem com ha anat tota la negociació del Fons de Transició Nuclear i l'opinió que se'n té des del territori. En parlarem amb el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia. Així mateix, també us presentarem les principals partides que contempla el pressupost de la Diputació de Tarragona per al 2023, en un dia en què també ens farem ressò de que la Fira de Vins Rancis i Dolços de Falset va ser un èxit i tindrà segona edició, i que Capçanes celebra avui la 12a Fira d'Artesania. Demà té lloc la 17a Fira de l'Oli de la Baronia de Cabassers. Per altra banda, també us presentarem l'exposició Arqueologia a Montsant, de les darreres poblacions caçadores-recolectores als inicis de l'agricultura, en què s'expliquen tots els descobriments arqueològics que hi ha hagut a la zona del Montsant. Com sempre, acabarem amb el repàs de l'actualitat esportiva dels equips de la comarca i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La proposta de modificació del Fons de Transició Nuclear ha generat la inquietud del territori. Els municipis i els consells comarcals més propers a les centrals han aixecat la veu contra la proposta del PSC de modificar la llei 5/2020 de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i per la qual el 20% dels ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i transformació d'energia nuclear es destinaria a nodrir uns fons per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa a les zones afectades per l'impacte ambiental de la producció d'energia nuclear. Amb la proposta actual del reglament, gairebé a punt d'aprovació, es determinen 46 municipis que se'n beneficiaran, de les comarques de la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Terra Alta i el Priorat, amb una població total de 67.114 habitants. Tots aquests municipis tenen el nucli urbà dins del radi de 20 km respecte a una de les dues centrals nuclears. Ara, però, el PSC ha proposat que s'ampliï el radi d'afectació del fons fins a 30 km, fet que comporta que la població afectada passi a 393.664 habitants de 108 municipis de 9 comarques catalanes i dues d'aragoneses, el Baix Inca i el Baix Aragó. Des del territori més proper a la central, creuen que la proposta dels socialistes desvirtua i perverteix totalment l'objectiu pel qual es va crear el Fons de Transició Nuclear i que no és altre que oferir alternatives laborals i econòmiques als veïns i veïnes dels pobles que es veuran afectats més directament pel tancament de les centrals. Ho explica el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia.
Des de les tres comarques més amb els radis d'afectació, que són radi 10 i radi 20, que és el que fins ara, pues, on ens basàvem amb l'afectació de Fukushima, que són radi 10, radi 20, és els municipis que en principi es preveia que el fons de transició nuclear, el 20% d'aquest impost, pues, recaigués sobre aquests radis, no? La proposta del PSC, pues, al final, el que fa és ampliació de radi, amb la qual cosa i augmentant la dotació de l'impost, però clar, augmentant sembla superbé, perquè al final entenem que ha de recaure el gruix de l'impost, hauria de recaure a les comarques on hi ha afectació, però augmentar el radi, pues, s'ha de ser molt curós, perquè realment on ja l'afectació és amb aquests radis de 20-25 quilòmetres, i si anem molt més enllà, doncs ja englobaríem a ciutats molt més grans, que realment si ha de recaure aquest impost sobre aquestes ciutats més grans ja se desvirtua moltíssim l'impost. Aquest impost no és res més que al final l'afectació que tindrà en un futur el tancament de la central nuclear.
Malgrat que la proposta també demana l'increment del 50% de l'impost per al fons de transició nuclear, municipis i consells comarcals diuen que poblacions que res tenen a veure amb l'afectació socioeconòmica que comporta el tancament de les nuclears podran disposar d'aquests fons per fomentar la seva industrialització.
Realment el que es tractava aquí és d'incidir la participació d'empreses privades i projectes, que clar, si els hi donem que puguin anar a Reus, Salou, Tortosa, doncs clar, al final és més fàcil que vagin a un polígon a Reus o que es faci un projecte doncs, en una ciutat gran que no pas a les nostres comarques.
El fons de transició nuclear havia d'estar disponible a principis del 2023 i hagués comportat uns 24 milions d'euros anuals fins que s'hagin de tancar les nuclears, previst per al 2035. Lògicament, després d'aquests intents de modificació, l'arribada del fons al territori haurà d'esperar.
Una de les coses que vam reivindicar moltíssim era això, no? La necessitat de que si això es paralitzava, de que no anés vinculat amb el tema del pressupost de la Generalitat, perquè si no, realment, ja hi havia la partida del 22 que la podíem executar també amb el 23 conjuntament, la partida del 23, si això s'havia de retrasar, doncs, realment ja hi ha projectes que podien ser uns projectes tractors a nivell de comarca que ja podien començar en marxa el dia a l'any 23, l'anualitat 23, i aquí per nosaltres lo important és que ja hi ha un impost que s'està cobrant i aquest impost i hauria de recaure en les nostres comarques. Si tot això ha de servir per demorar-se, no és important, no és interessant, no ens interessa. Jo crec que el que ens interessa és posar-nos d'acord el millor possible i sobretot això que reivindico, no? Que ha de caure on hi ha l'actuació de la central nuclear.
El ple de la Diputació de Tarragona va aprovar per unanimitat els pressupostos per al 2023, xifrats en 189 milions d'euros. Els comptes són els darrers d'aquest mandat i s'enfoquen a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental al conjunt del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. El pressupost reflecteix bona part de les inquietuds i de la voluntat d'incidència en el territori de la Corporació Supramunicipal en els darrers anys. En aquest sentit, incorpora les partides del Pla d'Acció Municipal que faltaven per arribar al compromís que la institució va contraure amb els municipis de destinar-hi 85 milions d'euros durant aquest mandat. D'entre les diferents partides, destaquen les línies de subvencions per a la transició energètica i l'acció climàtica, que sumen un total de 7,5 milions d'euros, distribuïts en 900.000 euros per accions contra els incendis forestals, 600.000 per a una millor gestió dels residus i 6 milions d'euros per a inversions per a la descarbonització. Aquests ajuts es vehiculen a través del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Economia Sostenible i s'enfoquen a la reducció d'emissions i al canvi d'hàbits de consum. El pressupost també es completa amb una partida de 8,2 milions d'euros al finançament per a les inversions que cal fer a la xarxa local de carreteres, que van prioritzar-se en el Pla Quadriennal d'Inversions de la xarxa local de carreteres aprovat l'any 2020. En total, doncs, seran 18,6 milions d'euros d'inversió pública. El Consorci per a la Normalització Lingüística comença un nou període d'inscripcions per aprendre català. Els dies 15 i 16 de desembre s'obre la inscripció del torn preferent, reservada als alumnes que han fet un curs els darrers 12 mesos, i els dies 19 i 20 de desembre hi haurà la general. En total, l'oferta formativa supera els 1.300 cursos de llengua catalana. En aquesta inscripció s'oferiran més de 27.000 places entre els nivells A1 i C1, és a dir, inicial, bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Els cursos començaran el 9 i el 10 de gener. Com és habitual, per tal de garantir l'atenció prioritària a les persones amb pocs o nuls coneixements de català, el que té més presència és el nivell bàsic, amb uns 800 cursos. Tant l'inicial com el bàsic continuen sent gratuïts per a tots els aprenents. El Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus organitza 45 cursos amb 900 places a Reus, Cambrils, Falset i l'Hospitalet de l'Infant. Durant les inscripcions de desembre s'ofereixen tots els nivells de cursos excepte el superior C2. En aquest cas, s'obrirà un nou període al febrer, en què s'oferiran cursos semestrals d'aquest nivell. L'aprenentatge serà en la modalitat en línia per adaptar-se a la disponibilitat i el ritme de treball de l'alumnat. Les dates d'inscripció seran el 20 de febrer per al torn preferent i el 21 i el 22 per al públic en general. Falset repetirà la Fira dels Vins Rancis i Dolços després de la bona acollida de la primera edició, que es va celebrar aquest passat cap de setmana en el marc de la Fira de Sant Andreu. La participació de 16 cellers i l'assistència de públic, unes 500 persones, entre visitants i inscrits als tastos organitzats, és una bona mostra de com el vi ranci guanya prestigi i interès, alhora que cada cop són més els cellers que s'animen a l'elaboració d'aquest tipus de vins oxidatius. El nou certamen vitivinícola ha nascut amb l'objectiu de posar en valor aquesta mena de vins que a la comarca del Priorat tenen una llarguíssima tradició i que comercialitzen cada cop més cellers. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, afirma que la fira ha estat un èxit i que ara cal consolidar-la.
Ha tingut una molt bona acollida per part dels professionals dels cellers i per part de la gent que ha visitat tant i que ha participat tant amb els tastos com en la fira i que han vingut a conèixer el producte. Són gent que està ben interessada en el producte. Han passat unes 500 persones, per tant, amb el que són els tastos, com la projecció del mos, com la fira en si, i no en podem fer una valoració que no sigui positiva. És una primera edició, posem en valor aquests vins tan tradicionals de les nostres terres i el que volem és consolidar-ho.
Tot i que ja fa uns anys que la Fira de Sant Andreu acull activitats al voltant dels vins dolços i generosos, aquest cop la comissió organitzadora del certamen va decidir anar un pas més enllà amb la col·laboració de la DO Montsant i la DOQ Priorat. Així, al llarg del cap de setmana, l'absis del Castell de Falset va acollir un programa i exposició centrat en els vins de caràcter oxidatiu que es fan a la comarca, ja siguin elaborats amb tel, dolços envellits, rancis secs, sol i serena o barreges d'anyades. Tot i el nou impuls que es vol donar a la Fira de Sant Andreu amb la incorporació d'aquesta nova mostra vitivinícola, l'Ajuntament de Falset no dubta que el certamen final seguirà tenint un caràcter multisectorial i que, per tant, tampoc no hi faltaran les atraccions infantils i la presència habitual de productors artesans de tota classe i d'arreu de Catalunya. Capçanes celebra avui dissabte la 12a edició de la Fira d'Artesania. Des de les 10 del matí s'han organitzat diverses activitats, com ara tastos gastronòmics, una recollida solidària d'aliments i joguines o una jornada de jocs populars catalans. A la tarda tindrà lloc el bateig presentació del llibre revista Recony, un nou imprès sobre tractament de gènere, a càrrec de la seva autora, la capçanenca Eva Barceló. L'acte també comptarà amb l'actuació de la cantautora tortosina Montse Castellà. I demà diumenge se celebra la 17a edició de la Fira de l'Oli de la Baronia de Cabassers. Al llarg del dia tindran lloc tastos guiats d'oli, show cookings i degustacions, visites guiades al molí i al patrimoni històric del municipi, un concurs d'allioli i activitats de cultura popular i jocs tradicionals. La fira serà inaugurada per la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat el programa d'activitats per al mes de desembre. Precisament, el passat dijous va tenir lloc una nova trobada del Club de Lectura, que va girar al voltant del llibre La Punyalada, de Maria Vayreda. Ahir divendres, per altra banda, es va realitzar un taller per famílies sobre ocells i construcció de caixes niu. En la trobada del Club de Lectura en francès, aquest matí s'ha parlat de Kif Kif de Meng, de Faiz Again. Ja de cara al cap de setmana vinent, dissabte a les 12 tindrà lloc la presentació del llibre de Teresa Ibars, El silenci de l'angle, i l'espectacle M'estreno sota la dutxa, de la companyia Cassigalls. Aquest acte està organitzat conjuntament amb el Centre Quim Soler. El dimarts dia 13 tindrà lloc un taller de lectura i costura per nens i nenes amb l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset, mentre que el dia 16 es presentarà el llibre de Sílvia Mayans, La drecera de Caïm, a càrrec de Fede Cortés. Les activitats de la biblioteca acabaran el dia 22 amb l'hora del conte i un taller de Nadal. En motiu de les vacances de Nadal, la biblioteca estarà tancada del dia 24 de desembre a l'1 de gener i del 5 al 8. Des de finals d'octubre es pot visitar a la seu del Parc Natural de la Serra de Montsant l'exposició Arqueologia a Montsant, de les darreres poblacions caçadores-recolectores als inicis de l'agricultura. La mostra és una iniciativa del Parc Natural que recull tota la informació de la recerca prehistòrica realitzada dins i al voltant del parc. Tal com explica la tècnica del parc Montserrat Solà, l'objectiu de l'exposició és divulgar tot aquest patrimoni arqueològic que des de fa molts anys ja s'ha anat treballant al parc.
Des dels seus inicis, tot el que és el tema del patrimoni arqueològic ha estat molt present en les línies de gestió del parc, perquè Montsant ha estat un territori on s'ha excavat des de fa més de 100 anys, ja, amb els treballs d'en Salvador Vilaseca. Quan neix el parc tenim un jaciment en actiu, que és a l'Hort de la Boquera, a Margalef, que és un dels protagonistes de l'exposició, i darrerament el de Coves del Fem també entra en actiu, i clar, són dos jaciments que estan en territori parc i que per temes d'autoritzacions, etc., ens hem de relacionar amb ells. Llavors vam veure fa un any i mig l'oportunitat de fer una acció divulgativa de tots els resultats que s'estaven trobant en aquests jaciments.
La divulgació d'aquest patrimoni arqueològic ajuda a comprendre millor l'evolució del paisatge i també la petjada humana que hi ha quedat registrada. Antoni Palomo, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i codirector de les excavacions al jaciment de les Coves del Fem d'Ulldemolins, destaca que les descobertes han permès entendre com es vivia en diverses etapes del Paleolític i el Neolític, no tan sols a Montsant, sinó en el conjunt de la Mediterrània Occidental.
El que posa en relleu i expressa és aquesta recerca intensíssima que s'ha realitzat en un espai d'un interès arqueològic, sobretot per les primeres etapes de la prehistòria, des del Paleolític fins a les primeres etapes del Neolític, i les etapes que han realitzat aquestes recerques des de fa moltes dècades en la comprensió de la prehistòria, no només estrictament en un espai més local, sinó també en un espai més generalitzat, i de fet les aportacions que s'estan realitzant per aquests equips han permès entendre una mica diferents processos de la prehistòria de la Mediterrània Occidental.
D'aquesta manera, el paisatge que avui observem al Parc Natural és fruit de la interacció que des de la prehistòria ha existit entre els grups humans i els usos i aprofitaments que aquests han fet del medi natural que els envoltava. Palomo afirma que Montsant era una terra amb molts recursos i que va permetre la vida humana a la zona.
La seva Montsant té una particularitat. Entre les particularitats que té, probablement és que era un mosaic molt, molt, molt variat de recursos que els humans del final del Paleolític i també del Neolític van entendre com un espai interessant per poder-se establir. El fet que hi hagi moltes cavitats també fa que sigui relativament fàcil trobar les restes, més fàcils que, per exemple, a l'aire lliure.
Sobretot, però, segons Palomo, una de les particularitats que té Montsant és que és una zona molt rica en sílex, un material bàsic durant la prehistòria.
Una de les qüestions interessants de Montsant és que té una matèria primera molt particular que és relativament abundant, que és el sílex, el que s'anomena el pedranyal, la pedranyera, la gent del territori l'anomena de diferents maneres, i és un material que es va utilitzar de forma intensíssima durant tota la prehistòria per fer a partir d'aplicar una força, per percussió, per colpejar-la, es fractura aquesta roca, i aquesta roca després es pot utilitzar per moltes coses. És es fan uns fragments, i aquests fragments tenen unes vores molt tallants, i fins a l'aparició de la metal·lúrgia, el sílex ha estat la matèria més utilitzada per fer estri. D'alguna manera, el fet que hi hagi tant de sílex també va ser un reclam per les comunitats de la prehistòria i fins a l'època moderna, que també es va explotar per instal·lar-se en aquest territori. I, de fet, aquest sílex també és molt evident perquè s'ha tallat moltíssim durant molt de temps, i és fàcil reconèixer en superfície, encara que siguis un neòfit, en els camps o així, fragments de sílex que probablement van ser tallats fa milers d'anys.
Des del Neolític, aquest modelatge del paisatge es va accelerar i traduir en elements materials, com l'arquitectura de pedra seca, i en activitats concretes, algunes de les quals han perviscut al llarg del temps, com ara l'agricultura, la ramaderia o la cacera. El desenvolupament d'aquestes activitats en un espai natural protegit ha contribuït de manera clara a la conservació de la biodiversitat i a la conservació dels jaciments arqueològics.
Està clar que la figura de ser un parc natural es dona una figura de conservació de l'espai natural i patrimonial que és molt útil per preservar jaciments arqueològics. Això és evidentíssim, perquè, per exemple, la participació del parc natural a la seva preservació, conservació i la seva difusió és realment molt activa. Però sí que és veritat que el fet de ser un territori poc poblat, com vosaltres ja sabeu, en què la serra de, la serra, exactament l'espai de serra, l'espai de muntanya, va ser utilitzat per diferents tipus d'activitat, que podien ser ramaderes, carboneig, etcètera, altres activitats, no amb el més aquests jaciments arqueològics.
L'exposició s'estructura en 12 plafons explicatius i també s'hi poden veure una sèrie de vídeos sobre les tasques de camp i de laboratori realitzades en els jaciments de les coves del Fem i de l'Hort de la Boquera. L'exposició es completa amb reproduccions de les troballes fetes durant les diverses intervencions arqueològiques. Així mateix, també s'ha editat un opuscle informatiu amb il·lustracions que reconstrueixen la vida quotidiana durant la prehistòria a Montsant. Actualment es pot visitar fins al 30 de desembre a la seu del Parc Natural, a la Morera, i posteriorment està previst que es pugui visitar a Margalef, Ulldemolins i a altres municipis de la comarca i de la demarcació.
Durant aquest desembre ampliem l'horari i a partir d'aquest pont es podrà visitar pràcticament cada dia. Els horaris es podeu consultar a la web fins al 30 de desembre i després està prevista una itinerància molt àmplia. En primer lloc, a Ulldemolins i Margalef, com no podia ser d'una altra manera, però també es podrà visitar segurament a Falset, a Cornudella. Estem treballant amb les escoles perquè aquesta exposició pugui ser objecte, no, de que els nostres alumnes de la comarca la puguin visitar a prop. També durant la primera part de l'any estarà als serveis territorials de cultura, els quals han col·laborat amb la seva producció al carrer Major Tarragona perquè sigui accessible a les poblacions de Tarragona, i estem treballant també amb el Museu de Reus perquè pugui visitar la ciutat de Reus.
La mostra és una iniciativa del Parc Natural amb el suport del Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura i la col·laboració de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell Superior d'Investigacions Científiques i el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va perdre per 1-2 davant del Mas Pellicer de Reus. Tot i el gol de Pau Ribes, els reusencs van ser superiors i es van acabar emportant els 3 punts del nou Domènec Aragonès. El partit que enfrontava el Porrera i el Torreforta es va suspendre quan els prioratins perdien per 8-0. Amb aquests resultats, el Falset és 13è amb 13 punts, mentre que el Porrera continua sent el cuer encara sense puntuar. En la propera jornada, el Porrera visitarà el camp del Vallmoll el proper dia 10 de desembre, mentre que el Falset jugarà el dia 11 al camp del Reus Roig i Negre. Els juvenils del Falset, en canvi, van adjudicar la victòria en imposar-se per 0-3 a la Salle de Reus. Dels falsetans van marcar Hassan Bouaka, Yassine Yacoubi i Adrià Pérez. Així doncs, els nois de la capital del Priorat segueixen tercers a la classificació amb 19 punts, els mateixos que el segon, la Selva, i a 3 del primer, l'Escola Cambrils. El proper dia 10, els juvenils rebran els Santes Creus al nou Domènec Aragonès. L'equip femení del Falset, per la seva banda, va aconseguir la seva primera victòria de la temporada en imposar-se per 1-0 a l'Espluga de Francolí. Laura Pinyol va ser l'autora del gol que permet a les falsetanes sumar els 3 punts i situar-se cinquenes a la taula amb 5. En la propera jornada, les noies visitaran el camp del Cué, el Montroig. I en futbol sala, victòria del Priorat Nord, que es va imposar per 9-3 al Morell. Pels de Cornudella van marcar Pol Quiquierca, que va fer 5 gols, Pau Anguera i Adrià Oliveres. El Priorat Nord escala així fins a la tercera posició de la taula amb 9 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els del nord de la comarca visiten la pista del Flix avui a 8:15. Ple de victòries per als equips de segona catalana. El Guiamets Futbol Sala jugava un partit crucial contra el Vandellòs. El que guanyava es consolidava en el liderat. I això és el que va aconseguir el Guiamets després de guanyar per 5-3 als del Baix Camp. Pels guiametans van marcar Aleix Martí, Marc Castellví i Oriol Pena. El Capçanes, per la seva banda, es va imposar al Riudecols per 8-4 gràcies als gols de Marc Llagostera, Joan Avante, Edgar Robles i Ignasi Pena. Finalment, el Marroig també es va emportar els 3 punts de la pista de l'Interrasquera. Els marroixans van ser superiors en tot moment i van acabar golejant els de la Ribera d'Ebre per 1-6. Els artífecs de la victòria van ser Ricard Rodríguez, Adrià Ardèvol, Xavier Carrascosa, Joan Griver i Àlex Cabré. Amb aquests resultats, com dèiem, el Guiamets se situa líder en solitari a la classificació amb 16 punts, el Capçanes és 6è amb 9 i el Marroig 7è amb 8. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Marroig rep el Cué, el Miravet, avui a les 3. El Guiamets juga a la pista del Riu de Cols a les 5 i el Capçanes visitarà demà diumenge a les 4 l'Aula Esport de Reus. Per acabar, en futbol sala femení, el Capçanes es va emportar el derbi prioratí en imposar-se per 6-1 al Priorat Nord. Per les capçanenques van marcar Mireia Ferrando, Montse Ferrer i Olga Pelleja. Marta Aragonès va ser l'autora del gol de l'honor de les cornudellenques. Amb aquest resultat, el Capçanes es manté segon a la classificació amb 15 punts, mentre que el Priorat Nord és setè amb 9. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que, excepte les pluges del dilluns, hem tingut un temps bastant estable, si veiem una certa nebulositat i unes temperatures que a poc s'han anat situant els seus valors normals per aquesta època de l'any. El que hagués de cap de setmana, la situació presenta avui encara una certa instabilitat, però ens ha tendència a desaparèixer i demà diumenge tindrem un dia completament estable, en predomini del sol, una situació que també es mantindrà el dilluns i possiblement el dimarts també. En definitiva, temps gairebé estable d'una forma total aquest cap de setmana i temperatures es mantindran amb una tendència a pujar a partir del dimarts. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1971, es produïen greus inundacions a les comarques de Barcelona i de Girona.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.